Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 17 de juny i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Sabeu que és aquest espai en què ens trobem els periodistes que configurem la redacció. Tenim amb nosaltres en Jordi Llisterri, l'Ignasi Escudero i la Glòria Barrete. Com anem?
Què tal?
Hola.
Molt bones.
Tots dempeus, ja actius. Sabeu que aquí...
Dempeus.
Sí, sí, que quedi clar que estem asseguts, eh?
A més, avui cadascú a casa seva, més.
Cadascú a casa seva, connectats telemàticament, per comentar una mica com han anat aquests dies, quines coses tenim sobre la taula, i de molts temes que, en realitat, els subscriptors, la gent que ens aneu seguint al web, a xarxes socials o que rebeu el butlletí, una mica ja n'esteu al cas. Són canals, tots ells, gratuïts. I, de fet, aquesta setmana també les parròquies i els centres que demanen la subscripció, o fins i tot els particulars que s'hi han apuntat, estan rebent el Catalunya Religió en paper. Hem tornat a treure un número, el número d'estiu, amb una pila de temes per llegir reposadament en format imprès. Són 32 pàgines que podeu demanar, eh? El Catalunya Religió en paper. Molt bé, aquesta setmana Sagrada Família reobre portes a turistes, es va normalitzant la situació, turistes i ciutadans del nostre país. Ignasi, què ens expliques?
Hola, Laura. Doncs sí, aquesta setmana hem sabut que doncs això, anem tornant a una certa normalitat i fa uns dies la Sagrada Família doncs ens feia saber que el primer cap de setmana que havien obert, que era l'últim cap de setmana del mes de maig, pràcticament 5.000 persones van visitar la Basílica, no? Una xifra que a poc a poc es va apropant cap a l'antiga normalitat, no? I aquest cap de, i també ens han fet saber que a partir d'aquest cap de setmana, doncs el temple tindrà uns nous horaris una mica més ampliats, és a dir, obriran de divendres a diumenge de 9 del matí a 6 de la tarda, un horari, doncs això, que permet més visites tant per públic del turista, no, diguéssim, d'un perfil turista que es va acostant a la ciutat un altre cop, com per veïns i veïnes. Tenen les entrades penjades de la seva pàgina web, o sigui, disponibles, i això doncs és un símptoma més, ens alegrem d'aquest pas, no? Perquè és un símptoma de que reprenem una certa normalitat i que les coses van tornant a ser una mica com les coneixíem fins ara.
De fet, a la Sagrada Família els hi ha passat una mica el mateix que ha passat a la resta d'activitat social, econòmica, cultural del país, perquè passat, bueno, l'estiu passat ja van intentar reemprendre l'activitat i hi havia tot un pla de reobertura que al final va caure i va tornar enrere perquè no hi havia gent, no hi havia condicions, no era bo com la gent, etc. I ara sí que sembla que tornen a poder obrir sense que hi hagi d'haver una marxa enrere. De fet, els que tenim la sort, en el cas nostre, de Catalunya Revisió i Anima 7, que tenim el local, el despatx al centre de Barcelona, ara és quan fa 3 setmanes, 15 dies, que comences a veure gent amb pinta turista.
Cosa que
feia moltes setmanes. Comences, sí. Un dia vam començar a sentir, a escoltar gent parlant en francès, que això feia temps que no passava.
El signe doncs inequívoc són aquelles cames torrades.
Sí, bueno, ara aquesta setmana que ha sortit ja més el sol he començat a veure els torrats. I certament, digues Laura, perdona.
Glòria, us en recordeu quan sempre que anàvem a les rodes de premsa de Sagrada Família sempre feien esment allò 2024 acabaran les obres de la Sagrada Família? 2026, perdó. Doncs la sensació aquesta de dir, semblava inamovible aquella dada, o sigui, aquella data era com fixada a foc i no vull ni pensar com deu ser tornar a refer un pla tan, això, tan al detall.
Ambiciós,
eh?
Ambiciós.
Ambiciós,
que
però
va generar tant d'estrès a tantíssima gent.
Exacte.
No,
potser
perquè
no
més
sabem
aquí
mai si és bo.
Hi ha la impossibilitat d'aquesta fita per un tema purament econòmic, és a dir, durant un any i mig els ingressos de la Sagrada Família han sigut zero, i les despeses no han sigut les mateixes, però òbviament hi ha coses que, doncs,
clar, que no es poden, que no, es poden que deixar
no,
de fer.
No deixes de fer. O, la seguretat, el manteniment, estem parlant d'unes obres en marxa, per tant no pots anar-te'n i dir, mira, tanco la porta i d'aquí un any ja tornaré, no? Allò, hi ha d'haver un manteniment. I, però a part del tema econòmic hi ha el tema també de planificació, és a dir, són un tipus d'obres que és tota una cadena que quan falla una peça el procés s'atura i ara es tracta de tornar-ho a posar en marxa i això no es pot fer i tampoc i fins que tampoc estigui garantida una certa continuïtat no posaràs en marxa tota una maquinària que potser d'aquí 3 mesos hi ha una altra imprevisió i s'ha de tornar a parar. Per tant, el del 2026 certament no ho veurem i bonic com ja s'ha dit, doncs està tot focalitzat en acabar la Torre de Maria, que és bo que segurament sí que ara ja es veu pràcticament tot el volum i al llarg del 2022, doncs, de fet, a final d'aquest any ja està previst que ho puguem veure i, per tant, l'any que ve ja veurem una part de la Sagrada Família que no havíem vist, però que encara els propers anys trigarem a veure tot l'Skyline definitiu de Barcelona.
Aquest skyline amb una estrella lluminosa, que va dir Gaudí, que això ho va deixar per escrit, que havia de ser aquest símbol, no?, de l'estel del matí, que és el símbol tradicional de la Mare de Déu. Molt rebé. Ja que som en aquest camp així més artístic, Glòria, també FEDAC aquesta setmana.
Sí, sí, sembla que conjuguem els temes per parlar sempre de monogràfics, però no, vol dir que la societat és tan diversa que al final es van diversificant els temes i acaben arribant a un punt comú. De fet, vaig anar a cobrir la presentació d'un projecte de la FEDAC, que és la institució educativa de les Dominiques de l'Anunciat a Paracoll. Tenen 24 escoles, com ja sabeu, arreu del territori català.
25 a partir del setembre, eh?
És veritat, encara porten el lema de 24, però és veritat, 25. Doncs van presentar el projecte Més Art a les Escoles. Sempre sabeu que anar a cobrir un acte de la FEDAC que és sinònim de sempre o performance o creativitat, art, alumnes, participació i realment doncs no defrauden, també ho he de dir. I doncs aquesta presentació del projecte Més Art a les Escoles doncs és això, no? Jo crec que té un títol molt clar i és intentar potenciar l'art com a eix transversal per transformar l'escola. Sembla això, aquesta teoria tan agosarada, no? com es porta a la pràctica, ells ja han començat a través de la col·laboració amb l'artista que és polifacètic i fa de tot, el Ciro López, doncs ha començat una exposició d'obres, de quadres que ha pintat ell, són quadres que si no heu tingut l'oportunitat de saber com pinta el Ciro, doncs us convido que el seguiu al seu perfil d'Instagram perquè va penjant doncs, les seves creativitats. Ell fa una pintura de denúncia social, de la defensa dels drets humans a través de materials reciclats, materials inimaginables, estranys, curiosos, que troba, ell va dir mateix, no?, a les escombraries o que potser doncs, ningú pensaria que és un material correcte per fer art, doncs ell l'utilitza doncs això per plasmar certes qüestions de denúncia social i les escoles FEDAC li han demanat una col·laboració i a través d'aquesta exposició el que fan és portar aquests quadres de l'artista dins l'escola. Van fent com una ronda d'escoles, han començat amb unes quantes i al setembre doncs, i tot el curs 2021-22 continuaran amb aquesta exposició itinerant i es tracta de rebre les obres tant professorat com alumnat i famílies, evidentment, que les volen veure, reflexionar una mica sobre la pintura que tens davant en aquest cas i parlar també, ser espai d'expressió. A la peça que vam fer està força ben explicada perquè el projecte doncs això té una estructura molt clara i la podeu llegir, la podeu veure en fotos. Però el que sí volia afegir, que potser doncs, sempre que fem peces escrites doncs, no podem explicar-ho tot, és el punt final. No? En un moment en què acabem de passar la selectivitat, on la societat del segle XXI demana, les empreses no?, demanen un currículum tècnic amb una formació elevadíssima, en què els continguts que més es demanen són ciències, tècnica, professionalitat màxima. Sembla que les arts, les humanitats, com sempre, la filosofia, aquella passió, les branques artístiques, sempre queden com a arraconades en segon pla. Doncs la FEDAC aposta en aquest moment per integrar aquest art com a eix vertebrador, no només en una assignatura. Llavors, la qüestió
això també,
és...
Això també diuen que està canviant amb les empreses, no?
Està canviant, exacte. El perfil que es demanda és una persona, doncs això, amb creativitat, amb certa anàlisi i amb certa associació d'idees. Això només es pot aconseguir a través d'un humanisme, no? I el que defensa l'escola cristiana en aquest cas, però també la FEDAC, perquè és escola cristiana, doncs és l'humanisme cristià. Al final, el que venen a dir a la FEDAC és, tot i que la robòtica, les matemàtiques són imprescindibles, no?, i semblen molt valorades, l'art és també imprescindible. Però el que us volia remarcar és que van explicar que la por més gran no és el professorat que rep les obres o que ha de posar-se a pintar, sinó que la por ve de les pròpies famílies, aquelles famílies que estan encantades amb el projecte d'art però et venen a dir a la porta: perfecte, però quina nota ha tingut el meu fill? No, aquí no hi ha nota, no? Aquí hi ha un espai de creativitat on l'alumne pot potenciar al màxim el que li manca i el que té, no? Llavors, això és el que volia remarcar. És un canvi de mirada total, d'entendre que les arts poden potenciar els valors intrínsecs de la persona i també, doncs, donar un potencial creatiu a la societat, que evidentment, doncs, ens manca en molts moments i pot ser un actiu molt potent.
I que en l'àmbit de l'escola cristiana religiosa, l'art també et serveix per poder-hi posar una certa mirada contemplativa, és a dir, tens una realitat adaptada, recreada, no?, que t'impacta o que t'estimula, que et força a aturar-te, no?, a pensar, i entenc que pot anar conduït cap a una pregària, una acció més transcendent, no?, que a vegades les famílies, no sé si totes demanen notes per tot, no?, i que hi hagi un número i una xifra i digui'm al meu fill on està, però s'entén que quan porten les famílies en aquestes escoles també busquen en part que hi hagi una interioritat, que es proposi tot un espai, no?, en aquest sentit.
Exacte.
I com a eina de denúncia, deies també, Glòria, no?, de violació de drets humans, aquí posaves com el paper de l'art, no?, com a recurs per despertar consciències i transformar el món.
Sí.
Això és una d'aquestes coses que també ens reivindiquen les dones de la coordinadora al Sembla Veu, dones creients, no?, que fa temps que van posant uns temes en l'agenda perquè es tinguin en compte dins l'Església Catòlica, entre les quals doncs, la dignitat, no?, elles treballen per la dignitat, el reconeixement de la igualtat de la dona en tots els àmbits possibles, no?, i de participació i de veu i de representativitat. Però aquesta setmana han posat el focus en una acció molt concreta i l'han difós per xarxes socials i han fet córrer un missatge. Jordi, de què parlaven?
No, a veure, és una acció que em sembla significativa pel que comentaré ara. Aquest col·lectiu el que va fer va ser durant el cap de setmana proposar, que no imposar, a les parròquies un text de pregària al voltant dels terribles fets de l'assassinat de dues nenes a Canàries per part del seu pare i a més, un assassinat per anar contra la mare, és a dir, contra la dona, no? Això que en diuen violència vicària, utilitzar la violència contra els infants per fer mal a la dona. I en aquest context, doncs, escolteu, som una comunitat cristiana, vivim en aquest món, doncs estaria bé que cap de setmana a la nostra trobada comunitària doncs també recordéssim aquelles coses que passen al món. Sempre, ja, les pregàries normalment estan preparades de temps abans, però està molt bé doncs, fer una proposta que insereixi encara més aquesta trobada amb la realitat del que està passant. També ara tenim un avantatge, que són aquelles iniciatives que nosaltres en vam fer la sol dissabte a Catalunya Revisió quan ens va arribar, però que pots difondre per WhatsApp, per xarxes socials, que no has de fer, o sigui, ara és molt més àgil en poder fer aquest tipus de propostes. No hi ha estadístiques de quantes parròquies ho van fer o ho van deixar de fer, però en tot cas és una experiència significativa i que jo crec que seria bo que en altres moments d'altres situacions socials doncs també entrés a la celebració dominical allò que està passant a fora i que la comunitat doncs, se'n fes ressò.
Glòria,
Una de les coses que més recordo a l'escola d'infant, jo anava a escola religiosa de monges a Sant Feliu de Llobregat, a l'escola Bon Salvador, que encara continua, té molta trajectòria, i una de les coses que més ens remarcaven quan havíem de fer una celebració del tipus que fos, no? Del Domun, del Nadal, anàvem a la missa, que tenim una església allà dins de l'escola, cosa que no molta gent ja pot dir, doncs era quan et tocava expressar les pregàries, no? Les havies de redactar. I jo recordo el coordinador de pastoral en aquell moment que ens remarcava moltíssim: penseu en quines coses hi ha al món que us fan patir, a vosaltres com a infants i als vostres pares, no? En aquest cas, i poseu-les amb les vostres paraules al servei del Senyor. Doncs aquesta frase tan senzilla és això. Al final és el que fan moltíssimes comunitats religioses que sabem que preguen cada dia, no? Allò de per què serveix la pregària que constantment preguntem, doncs és per posar el patiment o per posar els dons de la societat a la pregària diària, en aquest cas, que fan, o la dominical. És un punt positiu que jo recordo tant d'infant que penso, això de vegades es perd i llegim les pregàries com si fossin xurros, no? Com si fos un prompter que tenim davant i hem de redactar i hem de llegir una notícia. No, és pensar què estem dient.
Sembla allò que moltes vegades sembla allò que realment el nostre regne no és aquest
món. Exacte, de què estem parlant, no? Sí.
Vivim en un món diferent i no ha de ser així.
De fet, van tenir algunes reaccions. Vaja, suposo que n'hi deu haver moltes, no?, quan tu interpel·les en aquest cas, o els responsables de comunitat, o els, no?, els capellans perquè incorporin això, o puguin facilitar-ho, o no?, ho procurin. Algú els hi va dir que aquest era un tema que estava sobre la taula cada setmana i que el tenien molt present, no? Per tant, entenc que hi ha de tot, no? Sí. I que hi hauria gent que, sí, mira, ja hi tornen, o...
També hi ha molta gent que tot el que és aquest tema de dona i església m'incomoda molt i em fan unes lectures en clau de poder o d'ocupar espais que ocupen uns altres i a la que surt aquest tema es posen molt nerviosos.
Sí que n'hi ha. Tenim alguns exemples recents. Sí, de gent que parla de poder en comptes en termes de servei. Ignasi, volies dir alguna cosa d'aquest tema?
Sí, no, aquesta setmana ha aparegut alguna columna d'opinió en mitjans generalistes al respecte, no? I bé, és curiós perquè sembla que aquest argument, no?, el de demanar doncs, que hi hagi una presència més important de les dones en el que és en l'Església, no?, i en tots els seus espais, doncs incomoda realment, no? I sí que aquesta columna en concret, no?, la que feia esment, demanava la masculinització, era un to una mica provocatiu però,
no?
Sí, però bueno, bé, diguéssim, perquè venia a dir que sí que l'Església està feminitzada al 80%, no? El 80% o més del 80% de les persones, no?, religioses en l'àmbit eclesial, doncs són dones, no?, i feligreses i etcètera. Llavors ell deia que això, que calia doncs, un equilibri i així, no? Però
clar... Però perdó, Ignasi, jo no em referia tant a un article en concret o les tonteries que va dir un capellà de Canàries.
Que el capellà en té poc, hem de dir, sí.
Sinó a l'actitud de fons, és a dir, temes que surten
sí, ja no ens acaba d'agradar.
Sí, parlem.
Sí. Sí, és així. I bé, bueno, però això anava, Jordi, que al final fa que hi hagin... no ens agrada i que bueno, doncs qui vulgui tirar-se una mica més a la piscina del món intel·lectual, doncs busca arguments que al final acaben sent una mica estranys i tot, no? De dir, bueno, com si la presència de les dones fos reivindicar poder en comptes de participació, per dir alguna cosa, no? Tu vols que hi hagin més homes feligresos, doncs, i per què no vols que hi hagin més dones en altres llocs, no? No exclusivament de poder, sinó de participació de la comunitat. Bueno, és curiós.
Ens quedem amb aquest apunt. Una setmana on hi ha molts temes sobre la taula, recupereu-los, entreu a catalunyareligio.cat, sabeu que tenim aquest canal de podcast, però també podeu subscriure-vos al canal de WhatsApp per rebre també informacions més de caire més immediat. I com dèiem, doncs busqueu-nos perquè en diferents centres i parròquies ja hi ha el Catalunya Religió en paper.
Jo crec que ara mateix l'he rebut, que em sembla que la cartera l'acaba de deixar a la porta, sense bromes.
He sentit el soroll.
He sentit com el tira.
Aquest toc, toc, toc.
Sí.
Glòria, Catalunya Religió. Molt bé, fantàstic. Doncs,
dijous que ve ens doneu festa, suposo.
Ens doneu, com si tinguéssim un nen.
Dijous 24 a Sant Joan.
Sí, per això ho dic. No ens fareu venir, no ens fareu treballar.
Us va bé que ens agendem la rebotiga per dimecres? Farem dimecres 23, sí?
Això em sembla molt bé.
Doncs fins dimecres 23, ens acomiadem. Gràcies, Ignasi Escudero, Glòria Barrete, Jordi Lliss, Terri i una servidora. Laura Mor, fins la propera. Adéu.
Adéu.
Catalunya Religió.